La llevantada deixa més de 100 litres per metre quadrat i onades de fins a 7 metres. El temporal de mar, pluja i vent sacseja amb força l'Empordà. A l'Escala s'han superat aquests 100 litres de pluja i les onades han arribat fins als 7 metres d'alçada. El temporal comença a remetre a partir d'aquest vespre. Carrers tallats, petites inundacions i classes suspeses per aquesta llevantada. Ha afectat infraestructures i serveis, s'han tallat carrers per acumulació d'aigua i s'han suspès les classes de primària, d'institut i Vallmanetes. Aquesta tarda tampoc ha obert l'escola de música. Pescadors i govern espanyol arriben a un acord per flexibilitzar la nova normativa europea. L'executiu aprovarà un decret per flexibilitzar aquesta normativa sobre el control de la pesca, un anunci que es produeix arran de la reunió entre el Ministeri i el sector pesquer, que aquest dilluns ha protagonitzat una vaga per denunciar la seva inviabilitat. En esports, els diners que aconsegueixi la novena edició de la cursa de la dona serviran per lluitar contra la Charcot Marie-Tooth, justament la síndrome que té l'escalenc Joel, que té 6 anys. Els seus pares han explicat en una entrevista el dia a dia del seu fill. I la previsió del temps, pluja abundant i temporal de llevant tot avui, amb aquesta tarda que ja ha començat a fluixar i demà que ja millorarà amb canvi cap a situació de garbí. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 20 de gener. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Hola, què tal? A Canal 10 Empordà torna el programa musical de la casa. Toca-la, Sam. I no, no és un remember, és la quarta temporada. 13 capítols nous, nova música, nous protagonistes, nous temes. Però sempre la mateixa excusa de sempre, passar-ho bé plegats. Preneu nota, a partir del 14 de gener, cada dimecres, a les 8 del vespre, amb remissions a 2:15 i a les 12 de la nit. Durant la setmana, repeticions en diferents horaris. Tot això a Canal 10 Empordà. Us hi esperem.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar. Una segona hora on parlarem d'hàbitats marins, concretament del projecte SART, i sabrem exactament en què consisteix. Descobrirem un nou mite i una nova llegenda del nostre mar, aquest cop relacionada amb el cap Norfeu, i acabarem el programa d'avui parlant de pesca, de la problemàtica dels pescadors, amb la confraria de pescadors de l'Atnella de Mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar. El seguiment d'hàbitats marins protegits avança cap a estratègies més adaptatives i específiques per l'ecosistema, combinant observació contínua, infraestructures permanents i col·laboració entre observatoris europeus. En el marc de diferents projectes, membres de l'Observatori Submarí de Vilanova han col·laborat en el desplegament de 3 landers a diferents parts de l'oceà. Avui coneixerem on i amb quina finalitat, Carles.
Doncs sí, ara fa pocs dies, membres del SARTI, el Centre de Desenvolupament de Sistemes d'Adquisició Remota i Processament d'Informació d'aquí, de la UPC de Vilanova, concretament el seu director, en Joaquim del Río i en Dan Toma, van formar part de l'expedició que va desplegar diversos landers a diferents espais. Avui descobrim tots els detalls del desplegament i també parlarem segurament de projectes futurs que estan desenvolupant també aquí al SARTI de la UPC de Vilanova. Joaquim del Río, bona tarda. tarda i gràcies per acompanyar-nos.
Bona tarda, gràcies Carles per convidar-nos.
I Dan, també tenim per aquí, eh? Dan, com estàs?
Bona tarda, gràcies per convidar-nos.
Aviam, sé que ara fa poc heu estat a bord del Sarmiento de Gamboa, on també heu pogut fer el desplegament d'aquests landers que desenvolupeu a la UPC. Què tal va estar aquesta expedició i on també una? No sé si ens ho pots explicar tu primer, Joaquim.
Sí, la campanya ha estat principalment enfocada a la costa catalana, a diferents àrees marines protegides davant de la costa catalana, i una mica l'objectiu és continuar fent aquest seguiment dels fons marins, no, que actualment estan protegits, no, on antigament hi havia activitat, no, de pesca, però que actualment estan en veda. I una mica l'objectiu del final de la campanya és continuar amb la monitorització contínua per veure com aquests ecosistemes estan, bueno, evolucionant quan no hi ha activitat extractiva, no? Llavors, aquí estem veient, bueno, diferents tipus d'espècies, i una mica l'objectiu és posar, pues, això, no? Ulls, no? A què és el que està passant al fons marí.
Segurament ulls perquè hi teniu càmeres, però no només això, no? Perquè entenc que aquests landers, com hem explicat potser algunes altres vegades, porten tota mena d'aparells i tota mena de sensors que també registren, també calculen altres paràmetres. Dan, no sé si ens ho pots explicar.
Sí, aquests landers al final són uns equips complexos d'instrumentació diversa i bàsicament és per poder observar l'entorn, relacionar-lo amb la biodiversitat que es troba amb les càmeres, i per això es fan mesures de temperatura, salinitat, corrents, paràmetres biogeoquímics, i després les càmeres que es fan servir per agafar imatges d'aquests llocs durant un any de desplegament, i així poder veure quina ha sigut la evolució en aquest any en base als factors físics i biogeoquímics que estem mesurant en el mateix lloc. I després tot això es complementa amb transectes que es fan amb vehicles. Només això es fa una vegada a l'any. Al final, quan es genera tot aquest conjunt d'informació, es pot entendre una mica millor aquesta evolució en temps d'aquestes àrees protegides i comparar-les amb les àrees que sí que no estan protegides i veure el seu funcionament, si és adequat o si s'han de fer alguns canvis en el disseny de com s'hauria de fer en el futur una protecció del mar que sigui compatible amb tant l'activitat econòmica com l'activitat, pues, natural de tenir les espècies sense perill d'extinció i tot això.
Clar, quan parlem d'àrees marines protegides, no? Són aquestes àrees que es protegeixen de la pesca, però clar, cal aquest seguiment, cal aquesta info per saber si realment el que s'està protegint o la zona en concret que es protegeix està funcionant. I a partir de, entenc que a partir d'aquests landers es fan tot aquest recull de dades i es compara, no? amb d'altres anys per veure si realment això està funcionant i si realment aquestes zones són profitosament, no? Es tanquen profitosament, no, Joaquim?
Sí, bueno, aquest justament és l'objectiu, no? I de fet, aquestes campanyes et permeten això. És una mica com fer màgia, no? Perquè poses en un vaixell, pues, tot un grup de científics, tot un grup de tecnòlegs, no? En aquest cas, nosaltres estem al grup de tecnologia, no, que intentem aportar, pues, aquest equipament, no, per veure què està passant en aquell moment, però què és el que ha passat durant tot un, no, durant tot un any enrere, no, que pràcticament és el temps que van estar aquests equips. I bueno, realment és una mica, com deia abans, com fer màgia, no? Després de tot un any ets capaç d'extreure d'aquesta informació, veure com ha evolucionat el fons, comparar-lo amb les imatges que tens per comparar d'altres campanyes que s'han fet, no? Perquè una mica l'objectiu és intentar fer aquest monitoreig continu, no? Que és el que sempre busquem i el que busca principalment el científic, no? Perquè tot el que és basat en campanyes ja sabem que és costós, no? Tot l'ús de vaixell, i el vaixell et permet anar allà, no? I principalment amb els vehicles submarins, fer transectes i veure què és el que està passant en aquell precís moment, no? Però gràcies a la tecnologia dels landers, no? Després això ens permet veure què és el que ha passat, no? I com ha anat l'evolució de tot el període d'observació.
Ara entenc que heu desplegat diferents landers. No sé si són en zones concretes on ja hi havíeu fet desplegaments, si ha estat en unes zones on encara no s'havien fet, o això com està? És en unes zones exactament que s'havien fet altres anys per comparar aquestes dades? No sé si Dan ens ho pots explicar tu.
Sí, el principi d'observació que fem amb els landers és intentar desplegar en les mateixes MPAs durant molts anys, perquè són processos que duren un període molt llarg de temps i el que volem és cobrir els anys, és a dir, a nivell de dècades, si es pot arribar, no, a observar aquestes àrees per veure exactament no només el seu funcionament, però entendre millor què passa en aquests moments, per exemple, quan hi ha fenòmens que apareixen a vegades, pues, una vegada cada X temps, no? I intentem repetir-los perquè així tenim clar que estem mesurant la mateixa àrea i el que veiem ara es pot comparar amb l'any passat i fa 5 anys, no? I després, bueno, en aquesta campanya just vam fer un experiment doble perquè és, bueno, una monitorització de les àrees. En general, en aquest cas ha sigut l'àrees de Palamós. Hi ha 3 àrees protegides a diferents profunditats que les fem, li fem el monitoreig des de fa 5 anys quasi ja, i ara en aquest cas vam fer també un experiment extra que porta ja 2 anys, que és un experiment de recuperació de corals, és a dir, hi ha unes espècies que es diuen gorgònies que normalment es troba per la pesca, és a dir, la pesca d'arrastre l'agafa i la porta al port i ja s'ha fet un sistema de recuperar aquesta gorgònia perquè si no mor, i els pescadors ens ajuda a recuperar tota aquesta gorgònia que s'ha pescat amb la pesca normal, i ara es posarien les àrees protegides perquè segueixen vivint, però ara en unes àrees que sí que no, ja no es faria pesca d'arrastre. Però la manera com volem definir aquest sistema de repoblació de la gorgònia depèn de com muntem la gorgònia damunt de, pues, substrat específic perquè li permeti reiniciar el seu cicle de vida, no? I nosaltres el que fem ara amb un experiment amb els landers és monitoritzar una àrea on hem plantat gorgònies i comparem amb les zones que no té gorgònies, veure la interacció, veure si les gorgònies sobreviuen i creixen, perquè el creixement és poquet, però en un any, si l'estàs mirant, sí que es veu la seva evolució, i pues, aquesta informació també ha definit molt millor com seria l'actuació en el futur de utilitzar la gorgònia, que normalment es pesca i moriria. Pues en aquest cas, els pescadors ens ajuda perquè la porta al port, i quan tenim campanyes la portem al mar, i si ja tenim clar com s'ha de fer el substrat, pues, faríem una recuperació d'aquest animal adequada.
Aquest és un projecte que de fet hem vist també, hem escoltat aquí a la Randa Mar més d'una vegada, no? que aquests pescadors d'arrossegament que s'emporten aquestes gorgònies, que les porten aquí en un espai que es va posar a la confraria i on es fan aquest replantament, no?, amb aquest substrat, i ara des de, entenc que l'estudi és que les torneu a posar, no?, en aquesta zona a través d'aquests landers, no?, on es posen els landers, també es posen aquestes gorgònies recuperades i posades en el substrat, i es fa aquest seguiment per veure que realment acaben de sobreviure i quin creixement, quina adaptació tenen, no?, en aquest retorn a mar, eh?
Sí, exacte. I el que Hem vist, per exemple, que ja vam fer un any d'experimentació, és que les primeres plantacions que vam fer han sobreviscut molt bé, fins i tot millor del que s'esperaven els científics. I ara, per exemple, amb l'observació que s'ha fet d'aquest any, ja s'ha fet un nou experiment, no? S'ha afegit més orgònies perquè s'ha acumulat més animals en el port. I ara fem un seguiment del proper any. I la idea és intentar pues, fer aquest laboratori in situ ara en les àrees protegides a través d'aquests landers, on els landers són els ulls, com ha dit Joaquim abans, i poden tenir aquesta informació in situ de com es fan aquestes actuacions. No? És a dir, normalment si tires una cosa al fons pues, no es veu. No? Però amb els landers el que fem és veure que de veritat això funciona i que no només funciona, que té un impacte en la zona, perquè posar gorgònies en les àrees protegides vol dir que fem una biodiversitat més ampla i una densitat més gran d'aquests animals i que afavoreix tota la vida al voltant.
És a dir, s'estan recuperant i a més s'estan fent que hi hagi més vida, no?, també en aquestes zones protegides. Joaquim, no sé si teniu també d'altres projectes nous que estigueu tirant endavant ara des d'aquí, des del Sarti.
Sí, ara de fet el projecte del que parlàvem actualment, no?, La problemàtica principal de la recerca per projectes és justament que els projectes inicien i s'acaben, no? Però el món segueix evolucionant, els fons marins segueixen evolucionant i actualment pues, l'única manera que tenim de seguir-los monitoritzant és aquesta observació basada en projectes, no? I en finançament de projectes competitius. Però cal esmentar que no ho hem dit, que anem a dir que el lideratge científic d'aquests projectes el porta l'Institut de Ciències del Mar, no? On nosaltres el que fem justament és posar la part tecnològica per veure una mica, per posar aquests ulls, no? Però tota la part, anem a dir, científica de l'estudi, anem a dir, bioecològic ho fa l'Institut de Ciències del Mar. I justament els nous projectes, no?, que arrenquem ara ens han de permetre dos línies, no?, seguir evolucionant la tecnologia, és a dir, intentar anar cada vegada pues, a fons més profuns, a intentar que els equips cada vegada siguin més intel·ligents, no?, que puguin prendre decisions, que es puguin inclús moure's de manera autònoma, no?, per cobrir àrees més extenses, de manera que pues, bueno, gràcies a aquests projectes la tecnologia pugui avançar i ens permeti, a més, seguir monitoritzant aquestes, no?, aquests entorns.
Entenc, doncs, que tots van cap a aquesta línia, de poder seguir desenvolupant tecnologia que ajudi, no?, a fer aquest seguiment de totes aquestes zones protegides i inclús més.
Sí.
Sí.
Dan, digues, sí.
Bueno, el que és important explicar que sempre es busca una evolució de les tecnologies, però en aquest cas fins i tot ja tenim una tecnologia de base dels projectes anteriors i com ha dit el Quim, s'ha d'entendre que això és com una evolució de noves eines, especialment, per exemple, la intel·ligència artificial, que el nostre propòsit és intentar arribar a tenir quasi, com dir això, no?, un científic ahí al lander, perquè clar, el lander és els landers en general, aquestes plataformes són tecnologia que es posa durant un any i a vegades no tens informació i la informació que s'acumula amb les observacions no es processa fins que els científics no arriben i és en la mateixa campanya i tot és com una mica més difícil de fer-lo en una setmana tot el que ha passat durant un any, no? I la idea és d'aquests nou projectes és generar aquest afegit a aquestes tecnologies que ja vam desenvolupar en els anys passats, de, per exemple, l'AI, intentar utilitzar-lo de tal manera que arribem a tenir quasi un científic a dins de la plataforma, amb tot el coneixement que nosaltres generem i que nosaltres també programem, pues que sigui capaç de prendrà algunes decisions en base al que s'està observant. Per exemple, si s'ha de comunicar alguna informació que passa alguna cosa interessant, doncs que sigui la decisió ahir en el lander i que nosaltres ja podríem definir, per exemple, una actuació abans de termini en base al que els equips aquests poden veure.
És a dir, perquè ho puguem entendre una mica, els landers, com deia abans el Joaquim i com tu també asseguraves, poden ser com aquests ulls, inclús aquestes orelles que veuen i escolten el que passa a mar, i ara, no, gràcies a processos com la intel·ligència artificial, el que s'aconseguirà també és poder tenir com el cervell, no, a sota l'aigua per decidir i per entendre, no, i processar aquestes dades que s'estan recollint.
Sí, exacte. I la idea és intentar cada vegada, no, tenir més capacitat ahí al final de l'observació, que sigui a prop de l'observació i que es pugui prendre decisions en quasi temps real en base al que s'està observant del que podrien ser events que nosaltres ens interessa observar o simplement al final, com t'he dit, al final d'un any tu recuperes tot un any de dades i igual ràpidament, abans de recuperar les dades en cru, podíem recuperar primer de tot una síntesi d'aquestes dades i entendre què passa durant l'any, i perquè a vegades en les campanyes, com ha dit el Quim, estem ahí durant 3 setmanes i s'han de treure els landers, s'han de preparar i s'han de tornar a ficar. I tenim molt poc temps per, de veritat, mirar les dades en cru. I així ja si tindríem una capacitat, un cervell a dins del lander, ja quan el recuperes seria una síntesi de tota la informació ja en el moment de recuperar-lo.
Doncs amb aquesta última reflexió de com estan ajudant també aquests nous desenvolupaments, per exemple com la IA, a processar aquesta informació, ens quedem. Joaquim del Río, Dan, moltíssimes gràcies per haver entrat avui aquí a la Randa Mar i haver-nos donat a conèixer una mica més sobre aquests projectes que heu desenvolupat des del SARTI i també els que es venen per al futur. Moltíssimes gràcies i fins la propera a tots dos.
Moltes gràcies. Nosaltres encantats de poder explicar una mica tot el que anem fent.
Moltes gràcies, igualment.
Aquest 2026 seguirem coneixent mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Les d'avui fan referència al Cap Norfeu. Això és a dalt de tot del país, ben bé al Cap de Creus, Oriol.
Doncs sí, efectivament, avui encetem aquesta secció de mites i llegendes d'aquest 2026. És la primera que farem aquest any, però això sí, el que no canvia és la persona que ens acosta aquests mites, que ens acosta aquestes llegendes, que és el Joan de Déu Prats. Joan de Déu, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Doncs molt bé, avui, Joan de Déu, parlarem d'històries, de llegendes del Cap Norfeu. A veure, a mi em sona una mica el Cap Norfeu, però m'agradaria que tu mateix ens el situessis. On es troba això?
Doncs bé, dintre de la costa catalana es troba el Cap de Creus. Ja sabeu que el Cap de Creus és el Pirineu que s'enfonsa al mar. Quan tu estàs a Cadaqués, la Selva de Mar, has de pensar que estàs amb el Pirineu. Uh-huh. I, de fet, com ens deia Hèrcules, més aviat, el que va fer, parlant míticament, el Cap de Creus, és la tomba de Pirene. Pirene és la que dona nom a la cordillera dels Pirineus. Era una noia que va morir i en Hèrcules, que tenia molta devoció per ella, va apilar ple de pedres, va fer la tomba de Pirene, que són els Pirineus, i les pedres que els van sobrar van fer Cap de Creus. Doncs Cap de Creus és aquesta mena de península que surt de la costa empordanesa, i dintre d'aquesta península encara hi ha una península més estreta, que és aquest Cap Norfeu, que té com 2 quilòmetres de llargada, surt una mica per sobre de Roses, el que és la mar, la part de baix de Cap de Creus, per sota de Cadaqués, i aleshores és un lloc deshabitat, absolutament batut pels vents, on han passat diferents coses interessants, i aleshores ara en podem parlar una mica, perquè sobretot és un lloc de llegenda.
Doncs vinga, som-hi, parlem d'aquestes llegendes. La llegenda d'Orfeu, que imagino que és el que li dona nom, eh?
Sí, doncs una mica el seu nom ve d'aquesta mena de personatge grec, que era Orfeu. Orfeu era un gran encatenador de la música. D'aquí ve la paraula Orfeu, per exemple, no? Mm-hmm. Era una persona que amb la cítara, doncs, podia mancir les feres, podia canviar el curs dels rius, apaivagar l'aigua del mar. Aleshores, encatenava molt, tenia una música excelsa, increïble. El que va passar en una ocasió és que la seva companya, la seva dona, doncs va morir per una picada de serp. Ah. I ell, que tenia tanta virtuositat amb la música, va aconseguir fins i tot baixar a l'Hades, allà on hi havia el déu de l'infern, perquè li permetés, gràcies a tocar d'una forma tan excelsa la música, li permetés tornar de la mort a la seva companya. I va tocar també que el déu dels morts doncs li va permetre, però li va dir això sí, no has de mirar enrere mentre estiguis al territori dels morts, perquè aleshores la teva companya tornarà a aquest reialm. I va dir que sí, li va agafar de la mà de la noia, van sortir de les ombres de l'infern, però ja quan estaven pràcticament a fora, ja es pensava que estaven a fora, no va poder perdre més temps que girar-se per mirar-la a ella. I què va passar? Que encara tenia un taló a les penombres de l'infern i llavors va ser xuclada un altre cop. Wow. En conseqüència, la seva companya va quedar atrapada a l'infern i en Orfeu doncs, es va quedar molt trist, ja no va poder tornar a entrar en aquell territori i es va perdre doncs, navegant i viatjant pel món, però amb una gran tristesa. I en una ocasió, doncs, passant a prop de Cap de Creus, al Mediterrani occidental, doncs va haver una gran tempesta, el vaixell on ell anava va naufragar i va tenir sort encara d'agafar-se un escull i poder salvar la vida. El dia següent es va donar que la terra estava a un parell de quilòmetres d'on era ell, que no hi podia arribar perquè era un mar terrible, i ell estava amb una pedra que ara es pot visitar, que es diu el Gat, una pedra que té fisonomia de gat, de l'erosió de la tramuntana ha agafat aquesta fisonomia surrealista. Doncs amb aquesta pedra, que ara es denomena el Gat, doncs ell estava allà i no sabia com sortir-se'n d'aquell tràngol, i bé, va haver salvat la cítara, va començar a tocar d'una forma excelsa uns sons absolutament meravellosos, i va aconseguir que el Pirineu, encaterinat, doncs fes aquesta llenga de terreny que faltava fins on estava ell perquè pogués saltar a terra, del gat saltar, de la roca aquella del gat saltar a pedra. I aquesta llenga del Pirineu que es va apropar a Orfeu, atret per la seva música, doncs és el cap d'Orfeu.
Cara, a mi així ens serveix la música de coses, eh? A mi així ben tocada, en aquest noi, a l'Orfeu li va servir per moltes coses.
De fet, exactament. La música és de tots les arts la que toca abans el cor, no? Vull dir, entra l'orella i ja va la víscera del cor i et trasbalsa, t'emociona, et fa moure els peus. Vull dir que va fer moure el Pirineu fins a Orfeu.
I tant. I això que em deies d'aquesta baixada als inferns, que mira enrere just quan encara té un taló que toca a les tenebres, això és com un bar i un fora de joc d'aquests d'ara, eh? Que per mitja punteta del peu ja t'anul·len un gol. Això és una cosa molt similar.
Sí, podíem fer el mateix, sí, símil, no? La companya d'Orfeu era Eurídice, i aleshores és una de les llegendes clàssiques del món grec.
I tant, i en aquest cap Orfeu, Joan de Déu, també, com no, hi ha sirenes, eh?
Doncs sí, les sirenes amb el territori català estan en aquells llocs una mica màgics, no? I com dèiem, aquest Pirineu que s'enfonsa al mar és un lloc ple de coves, igual que les Illes Medes, igual que el Delta de l'Ebre, igual que el Garraf. Són indrets una mica on es barreja la terra ferma i el mar, i són aiguabarrejos de sirenes. Aleshores, amb el cap Orfeu, i especialment amb tot el cap de Creus, hi havia aquestes sirenes. Cap de Creus continua sent un lloc d'absoluta reserva marina. En aquell temps, dintre de la reserva marina, hi havia aquestes sirenes que s'encaterinaven com el que feien sempre, no? Intentar enamorar els mariners, la gent de costa, els pescadors, i amb els seus cants també, com Orfeu, els portaven a les seves coves, i després, doncs, elles el que feien era devorar-los moltes vegades, no? En aquest cas el que va passar és de que amb el temps les sirenes van anar marxant, però van quedar algunes, van quedar el que deien les encantades, que ja no encaterinaven la gent de mar, sinó que fins i tot anaven a la gent que anava a missa a Sant Pere de Rodes, a la nit de Nadal, a la missa del Gall. Elles tenien unes coves a prop de Sant Pere de Rodes també, i llavors allà es posaven a encaterinar, doncs, els peregrins, a la gent que pujava de les poblacions del costat per anar a missa, els baixava fins a... al cap Orfeu, i aleshores allà els petrificaven. I encara hi ha un lloc que es diu la cova de les Encantades, després tenim unes altres coves que es diuen les del Pelegrí, i hi ha els Fadrins Encantats, que són dos roques que estan allà al cap Orfeu, que són aquests dos menes de pretenents que van tenir i que es van petrificar per seguir els cants de sirena.
Clar, és que per força totes aquestes pedres que comentes, Joan de Déu, i aquesta que dèiem abans també de la del gat, és a dir, formes tan estranyes, tan boniques, tan diferents al que podria ser una pedra normal i corrent, amb totes aquestes formes que donen tant per l'imaginari que per força les has d'associar a algun mite d'aquestes característiques.
Sí, amb una mica d'imaginació que hi posis et trobes ple d'imatges, i no és gratuït. La tramuntana, els vents que bufen forts, han anat modelant tota una sèrie de posats amb la imaginació de roques que recorden, doncs, per exemple, hi ha àligues, hi ha camells. Hi ha un lloc passat a Cap de Creus, on hi ha el far, que es diu el Pla de Tudela, on és un lloc que diuen que Dalí es va inspirar una mica amb el tema del surrealisme a partir de les figuracions que allà s'hi formen. És un pla que és un museu a l'aire lliure d'aquestes menes de símils de personatges o d'animals petrificats gràcies a la tramuntana. I, per tant, d'alguna manera, doncs, no és gratuït que un dels indrets naturals, per dir-ho així, del surrealisme sigui Cap de Creus, no? Ben a prop de cada que és Dalí, que va portar una mica el surrealisme del Montparnasse, no? Que era aquesta mena de barri de París on hi havia tots els grans pintors. El Montparnasse també ve d'una muntanya grega on deien que allà hi havia les muses que inspiraven amb els músics, amb els artistes. Doncs aquesta mena de muntanya del Montparnasse que va acabar a París, com a barri de París, d'allà, Dalí va portar aquesta mena de tècnica que era el surrealisme, que era imaginar coses, somiar el món oníric, el va portar precisament a Cap de Creus, a Port Lligat, no? I no és gratuït, sinó que allà una mica l'ambient ja suggereix aquesta mena d'invitació a somiar o pintar coses que un no veu davant, sinó que només pot somiar, no? I per això també aquesta part màgica de Cap de Creus, que és el surrealisme, gràcies una mica al treball de la tramuntana.
I tant. I ens queda alguna figura per conèixer, alguna llegenda? Com, per exemple, el Bau de Ferreres. Qui és el Bau de Ferreres, o què és el Bau de Ferreres?
Bé, així ens dit d'aquesta manera, sembla també com una mica així inquietant. No, els baus són esculls marins que no sobresurten del mar. Tenim els esculls, que sempre es veuen, i després tenim els baus, que queden submergits una mica i són molt perillosos per la navegació. Aleshores, una mica per sota del Camp Norfeu, davant de les cales que hi ha allà al costat, doncs de Montjoi, per exemple, hi ha la punta de Ferrera, i submergit a l'aigua, mig metre només, hi ha aquesta mena de bau de Ferreres que es diuen, on és molt conegut, malauradament, pels naufragis que hi han hagut. I, de fet, doncs, va haver un naufragi, tant que això va ser, doncs, la primera part del segle XX, amb que un vaixell que sortia de Barcelona, un vaixell que es deia Fedon, que era també precisament grec, doncs es veu que el seu propietari, que era el mateix capità, estava arruïnat, no tenia pràcticament carbó per fer la navegació, i va decidir, quan passava per davant d'aquest bau, doncs enfocar cap a ell i avisar la tripulació. Van baixar tots en barca i va deixar que el vaixell xoqués contra el bau, i ell va declarar que havia estat així, que simplement havia topat amb aquesta mena d'escull i s'havia enfonsat, quan prèviament havien fet una explosió dintre del vaixell perquè hi hagués una via d'aigua, i després el pretext era que havien trobat aquest bau submergit. No? La casa Lloyd, que és una casa asseguradora anglesa importantíssima, va portar els seus agents a investigar i van descobrir després precisament que havia estat un engany amb aquesta mena de bau, que també hi viuen sirenes, però també hi passaven alguns espavilats que van voler fer naufragar el vaixell, i encara està allà enfonsat el que queda, la quilla i alguna part més per als bussejadors, si volen d'alguna forma recuperar aquesta història una mica truculenta de la navegació catalana.
I tant, no? I això no és cap llegenda, eh? Això és veritat.
Això és veritat, perquè lo interessant és les llegendes i la història i barrejar-ho.
I tant, no, sens dubte. I aquí, en aquesta secció, sempre n'aprenem. Parlem també dels grecs moderns, en aquest cas.
Bé, hem tingut a Orfeu, estem veient també que els grecs són els que van arribar per primera vegada a la península Ibèrica a través de Cap de Creu, a Roses, a Empúries, que ja en parlarem en el proper programa. Doncs els grecs no només van venir en forma de divinitat o de personatges a l'antigo, sinó que també a principis del segle XX, portats per la pesca del corall, la costa aquesta catalana, Pla deia que s'havia de dir la costa del corall, perquè hi havia el corall vermell, que és molt més valuós que en el que veiem als mars del sur. Es fan joies, ara en queda molt poc, ja està molt protegit. Els mateixos submarins que va inventant Monturiol eren també per, d'alguna forma, facilitar la pesca del corall. Doncs van venir grecs d'una illa que es deia, que es diu Sini, que està tocant a Turquia, van venir per fer aquesta pesca del corall, i després els va contractar precisament pel tema aquest de intentar recuperar el ferro dels vaixells enfonsats. I el senyor Kontos, que encara hi ha familiars seus a Cadaqués i tenen un restaurant, doncs es van dedicar a ajudar, en plan escafandrista, a rescatar tot el ferro, que era valorat, molt valorat aleshores, per rescatar-lo fora del mar. Per tant, tenim grecs de l'antiguitat, grecs moderns. A l'illa de Simi, antigament, només quan et submergies a molta profunditat per portar no el corall en aquest cas, sinó les esponges, és quan tu et podies casar, podies tenir xicot. Abans no ho podies fer.
Carai.
I també els pescadors de Simi, en una altra illa grega, doncs van trobar una mena, pescant subterràniament dintre de l'aigua, doncs van trobar una escultura submergida, que és la Feb d'Anticitena, d'una illa que es diu així, que es pot veure, podeu mirar per internet aquest efeu, que és una escultura increïble i va ser trobada bussejant. Aquí a Cap de Creus el que es trobava era el corall i vaixells enfonsats, però té aquesta part una mica mítica dels antics grecs i els nous grecs que van venir a la nostra casa.
I tant, una costa ben influenciada per als grecs, aquesta de la zona de Cap de Creus. Avui ens hem centrat en aquestes històries del Cap Norfeu, i com deies, la propera secció, d'aquí un parell de setmanetes, anirem cap a Roses, cap al Golf de Roses, que també n'hi ha unes quantes per explicar d'allà.
Això mateix, continuarem.
Perfecte, doncs Joan de Déu Prats, moltíssimes gràcies per atendre'ns com sempre aquesta estona i fer aquesta secció tan amena parlant de mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Surt el sol mentre està plovent, si ens mirem es congela el temps tan rebel i m'obres les portes del cel. Al matí m'agrada quan encara no hem dormit i ens esmorzem a poc dins el teu llit. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu arm i ens hi posem tan fort que portaré la vida a mar. Per ser connectat. ens traiem la roba és quan tenim superpoders. I per una estona som els reis de l'univers. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar.
Sí, recta final de la Ronda Mar d'aquest 20 de gener del 2026 i com hem anat explicant, els pescadors estan en peu de guerra. Es queixen de no poder complir amb totes les demandes que els fan des d'Europa i asseguren que ja se n'han anat adaptant a tot allò que els han anat demanant. Ara en parlem anant fins al delta de l'Ebre Cel.
Sí, Marina, la convocatòria s'emmarcava dins de la mobilització promoguda per la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, que denuncia que el nou reglament europeu imposa unes obligacions administratives impossibles de complir. Segons el sector, aquestes exigències posen en risc la continuïtat econòmica dels pescadors d'arts menors, encerclament i arrossegament, sota l'amenaça de sancions molt greus. Anem a comentar-ho amb Jordi Pitarque, president de la Confraria de Pescadors de l'Ampolla. Jordi, benvingut a Arran de Mar.
Bon dia.
Bon dia. Com deia, i la flota pesquera catalana se va aturar en bloc. Com se va viure esta jornada des de l'Ampolla?
Pues bueno, malament, malament, perquè està tot apretant massa de gent, apretant massa, i a veure, a les 12 es va llegir un manifest, i bueno, algo hem tret, però no el que volíem.
Uh-huh.
I ara, pues avui hem decidit tornar a pescar.
Sí. Ahir, que és lo que, exactament el que denuncia el sector, no?, en esta aturada.
Pues volíem fer pesar tot el peix i si t'equivocaves del 10, segons la classe de peix, era un 20%, les multes eren de 3.000 euros per amunt de cada peix que t'equivocaves. Ja la mare és impossible pesar-lo el peix. No, és impossible, ja.
Clar, en el moviment, vull dir, el barco se mou.
En el moviment de la barca, doncs és impossible pesar-ho. Llavors no pot sortir a la mar en aquestes condicions.
Uh-huh. També us feien avisar 4 hores abans de l'hora d'arribar, de veritat?
Al principi eren 4 hores, després van ser 2 hores i mitja, però també això és innegociable. Aquí no estem a Galícia, al nord, que les barques naveguen un dia o dos. Aquí sortim i com molt naveguen una hora, com molt, com has d'avisar 2 hores i mitja abans, que hem d'estar a la mar en el temps que fa. No pot ser això, no pot ser.
Clar.
Passa coses que no poden ser, per això s'ha parat.
Sí, perquè clar, si això hagués tirat endavant hagués suposat, bueno, que molts pescadors no haguessin pogut seguir igual, no?
A veure, si això s'ha tirat endavant, s'ha tocat estar parat fora del moll, esperar que passin les 2 hores i mitja i es pescar ara ser, al final, i 2 hores i mitja allí parat. Això, a veure, si es calmeta, és un emprenyo, però si hi ha mal temps, és un emprenyo, i a perill de prendre mal. No és assequible.
Ja. Yeah. Ahir a la tarda se va dur a terme una reunió, no? I a terme d'esta reunió s'ha decidit que avui sortia a pescar.
Sí. Ahir a les 4 de la tarda a Madrid va haver una reunió amb el ministre i, bueno, mos va traure hasta s'ha pesat el peix igual, però no et denuncien si t'equivoques. Arriba en terra el vents i després vas a tornar a enviar a Madrid amb el peix real de cada classe de peix que portes.
I esteu contents amb el resultat d'esta reunió?
No, ni volta. Ni volta, perquè tu has de fer l'ordenador igual. Has d'enviar tot a Madrid, has de prendre un munt de rato amb l'ordenador, quan nosaltres som pescadors, no som oficinistes.
Llavors, què és el que demaneu, no? Realment, vull dir, quin... què és? Vull dir, ells han fet una reunió, us han dit... han afluixat una miqueta, però vosaltres realment el que demaneu és un canvi...
No, demanàvem, perquè ara ja s'ha decidit tornar a la mar, a partir d'aquí, demanàvem.
I què és? Quin és el que demaneu?
Demanàvem no pesar el peix. Arribant a terra, portem aquesta classe de peix, l'altra, tal com estava abans.
Claro.
Si no portaves més de 50 quilos de peix, no ho havies de ficar. Després de vendre, puntaves tot, però això ho pots fer a casa, i a casa canvia la truita. Apuntar-ho a mar, apuntar-ho a casa, és de perdre una hora sense mirar davant la barca, apuntant, perquè no en sabem tant, de fer anar tot aquest munt d'aparatos. A casa, sentat, a la taula, pues, ho pots fer bé, però per la mar no, i ara te ho toca fer igual per la mar. L'única diferència que hi ha és que no et denunciaran, però bueno, està així, això.
Clar, perquè a part, vosaltres quan arribeu, vull dir, a la llotja ja ho pesen tot, no?
Tot el peix se pesa, tot el peix s'envia a Madrid, tot el peix, tot. Ja ho saben, sí, quan acabes de vendre ho saben, tot el que has agarrat. A partir d'aquí no calia tant, però, bueno.
Clar, i també el que la vostra queixa, Jordi, és que no s'ajusta, no, la legislació, el que volen les normatives, no s'ajusten a la realitat de que viviu vosaltres.
No, ni mucho menos, no. Aquesta gent vos tracten a tots com si estiguessin fora de l'Atlàntic, i aquí el Mediterrani és totalment diferent, i més la pesca de baixura, aquí, a veure, vas de tot el moll a pescar, no vas a 20 milles en terra, pesques, què vols que et digui, a 2, 3 milles, 5 milles, estàs de tot el port mateix, no, allà a l'Atlàntic, vale, però aquí no mos poden ficar tots al mateix sac.
Ja, yeah. Claro, cada realitat, no? Cada territori té la seva realitat.
Canvia molt de pesca allà, pesca aquí.
I s'hauria d'ajustar, no?, una mica, clar, la normativa.
Ho haurien de fer diferent, sí. I aquí ve tot. La Unió Europea diu això, i per a tots el mateix, i això no pot ser. Uh-huh. No pot ser, però és.
Però és,
sí. És el problema.
Sí. Sí. En aquest sentit, us heu sentit acompanyats per l'administració en la vostra lluita?
A veure, mos apoya tot Déu, però almenys te ho diuen. Però a l'hora de la veritat, l'excusa sempre és molt bonica. La Unió Europea no pot ser, sempre ens diuen excuses de la Unió Europea, i no està clar això.
Clar, i ara diguéssim que ja s'ha aturat, perquè si hi ha la reunió i han sortit en què no us denunciaran, però ho heu de pesar igual, i avui han dit a tothom a pescar, vull dir, s'ha aturat o això encara està en marxa, la lluita en defensa contra que no esteu d'acord?
Encara està en marxa la lluita, encara. Ara t'enganyé el dia. Crec que el dia 26 tornarà a una altra reunió, a veure com quedarà. Però, de moment, pues, bueno, pues, hi ha ports que volen anar a pescar, i si hi ha algú que vol sortir, pues, llavors ja s'embolica el credo i tot deu a la mar.
A l'Ampolla han sortit avui?
O molt temps, però sortit.
Ah, bueno.
Però, clar. Vaja, si s'ha fet bona hora i s'hagués volgut anar, els que haguessin volgut anar haguessin pogut sortir. Hi ha molta gent que voldria continuar a la huelga, però, clar, n'hi ha molta que no, llavors...
Clar. Vull dir, al final això i les persones, que al final és la vostra feina, viviu d'això, no, Jordi?
Clar, vius d'això, no ho som. Nosaltres, oficinistes, que fas anar l'ordenador, el telèfon, aquí, surts a pescar.
Clar.
Surts a pescar, clar. No surts a menjar aparatos.
I a part que, clar, el sector primari, tant pesca, pagesia, tot està... és molt delicat perquè no hi ha relleu generacional, i a part, si fiquen encara més traves, més burocràcia, és que el sector se perdrà.
Està perdut,
sí,
el sector està perdut. Si no se baixa gas i mos deixen una mica respirar, doncs igual que en terra. Tots són protestes, tots són... A veure, no. A la mar, a casa d'anar, sí, cada dia ho tens més complicat per anar.
Claro.
A veure, no. Ara això. Els d'enviar cada dia 8 missatges a Madrid.
Vull dir, ja ho feu,
anem, eh? Això? Anem a pescar.
Sí.
Anem a pescar, sí. No anem a enviar missatges a Madrid explicant... Sí. No, no ho sé, no ho sé com acabarà. A veure si podem aconseguir alguna cosa més.
Ja, clar, perquè t'anava a dir, clar, això normalment se porta de casa, se veu a casa, no? I si veuen que el pare està en mal de caps i patint, el pare pescador, doncs el xiquet que igual, en altres circumstàncies, ho hagués continuat, ara dirà, per a què?
Ara no, ara no. A veure, aquí a l'Ampolla som 13 barques. De les 13 barques hi ha 2 o 3 nois joves, tot el més... D'aquí 5 o 6 anys no queda ningú, ja tot deu ser per jubilar.
Claro, és que és això. La gent ja, els pescadors ja són grans, eminentment, no?, se jubilaran i,
claro,
i no quedarà
tot
ningú.
Tot sí. Deu esperar a poder arribar per a jubilar-se,
claro.
Perquè cada dia més problemes,
claro.
Però si anem d'aquí.
Claro. I a part és que, clar, sumar la burocràcia de que és una cosa que has de fer per l'ordenador i no tothom està acostumat a treballar, no?, a l'ordenador.
Jo no tinc ni idea de com va, per a que m'entengues.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Ho expliquen, però, bueno, ara perdonen les denúncies, que és molt, no és poc, és molt, perquè qui més qui menys s'equivoca, i, bueno, això de pesar el peix, llavors s'equivoca tot Déu ja.
Mm-hmm.
No, la mar no es pot pesar el peix.
Clar, però això, aquesta normativa de pesar el peix, almenys no us denunciaran, però de pesar-ho ja ho heu de fer ja?
Sí, sí, sí. Cada dia. Tot el peix que portes ho has d'enviar a Madrid, aproximadament amb el peix que hi ha. I l'avantatge és que, bueno, m'he equivocat del 25%, no et denunciaran.
Vale.
I després de vendre ho has de tornar a enviar a Madrid,
uh-huh,
amb el peix real que portaves.
És que no té cap tipus de sentit, no?
No, no perquè quan ho peses a la subhasta, ho envien tot directament a Madrid i a Barcelona. La Generalitat s'envia tot a l'acte.
Clar.
Quan acaben de pesar que tanquin la venda, s'envia tot a l'acte. Poden saber de totes les barques el que hem agarrat.
Clar, és que tenen la comunicació 2 vegades i la primera, clar, ja saben que pot ser fallida perquè a la barca no hi ha certesa.
No, claro. Ells volen saber tot el peix que agarrem, però la veritat ja ho saben. Ja ho saben. El peix que agarrem, que se'l ho envia... Quan s'acaben les subhastes, se'l ho envia. Llavors ho has d'enviar tu altra vegada. És que massa papeleo.
Uh-huh.
I no som nosaltres de paper, som de pescar.
Ja, ja. Claro, evidentment. És que això el que provoca és... heu de portar un ordenador, un portàtil del barco?
Sí. Sí. I si no va al portàtil, no pot sortir a la mar.
Ja.
I matí, a l'obrir marea, el portàtil falla... No pots sortir a pescar. I això, si estàs en la xarxa calada,
sí,
doncs tu mateix, com no has d'anar a la busca.
I la connexió? I la connexió a internet, a la mar, com és?
Aquí la moreta, m'hi tens, però si vas apartat d'enterra, doncs no en tens. No ho pots enviar, llavors. No ho pots enviar, ja, però és que no hi ha cobertura.
Ja, clar. Vale, vale, vale. Llavors, Jordi, descontent, no?
Totalment. Totalment. S'ha aconseguit una miqueta, però no n'hi haurà prou en aquesta miqueta, s'ha d'aconseguir més fa tot.
Clar.
S'ha d'aconseguir més fa tot perquè, a veure, no... No. De moment, malament encara.
Sí. Sí, sí, vull dir, no, la lluita no s'ha acabat ni molt menys, i és no. Que i és que perillar el futur de la pesca als ports catalans, al port
si
de l'Ampolla...
Si no molla, aquí, si ara donessin desguatxos, no en quedarien de barques. No em quedarien, que la gent està farta de tant de problemes per anar a treballar.
Ja, ja. I estem parlant que, clar, de cada espècie heu de pesar i que igual d'una espècie peixeu un peix.
Més val tirar-ho a la mar, que m'entengues.
No, sí,
no? Segons el que portes, més val tirar-ho a la mar i destruir-ho amb l'embolic.
Ja. Bueno, Jordi, hem donat un punt de vista a vosaltres des de la confraria de pescadors de l'Ampolla. Ja està claríssim que el sector està patint i molt per aquestes polítiques que us envien. Bueno, al final, no, el que reivindiqueu que us les fan des d'una oficina, no?
Sí.
Davant de l'ordenador.
La gent ha sentat a una cadira,
sí,
en una oficina,
sí.
i no és així, això.
Sí.
No és així. Que vinguin un dia en una barca i sabran el que mos fan.
Pues sí, totalment, totalment. Almenys sabrien la realitat que hi ha aquí.
Sí, sí, sí.
Pues bueno, Jordi, seguirem pendents de, del tema. Moltíssimes gràcies i molta, molta força.
Vinga, moltes gràcies. Adéu.
I ara arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimarts 20 de gener del 2026. Nosaltres hem de marxar, ho deixem aquí, però tornarem demà com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.